Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Què tal? Benvinguts, benvingudes, ben trobats, ben trobades. Comencem aquí aquesta nova edició del Parlar per no callar. Una setmana que ha sigut una miqueta més curta, ja saben, van tindre aquesta festa de la hispanitat, que se'n diu, la festa del Pilar, però nosaltres hem d'estar aquí, puntuals, a la nostra cita. Al Parlar per no callar, a la sintonia de la teva municipal, avui amb Fania Alifonso. Fani, què tal? Benvinguda.
Hola, hola.
Hola, Núria de Santiago, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
I Joan Morales, que també ens acompanya avui, benvingut.
Hola, ben retrobats, què tal?
Doncs anem a començar la nostra xerrada. Anem a començar a parlar per no callar aquí a la sintonia de la teva municipal, com sempre, fent referència a allò que destaquen els titulars d'aquesta setmana, allò que ha cridat més l'atenció als nostres contertulians i contertulianes que avui ens acompanyen aquí al Parlar per no callar. Així que avui, ja que ets l'únic en discòrdia, jo estic a l'altra part, jo estic fent de moderador, jo no participo en la tertúlia de manera activa, així que donem la paraula avui al senyor, al Joan Morales, vinga, quan vulguis.
A veure, jo de notícies ne portava pràcticament dos, seré molt ràpid. La primera és que la Fiscalia Anticorrupció finalment s'ha decidit investigar la Dolores Amorós, que és la exdirectora general de la CAM, Caixa d'Ahorros del Mediterrani. Esta senyora, que la CAM tots sabem que ha fet fallida i que el Banc d'Espanya s'ha tingut que quedar amb ella, abans de tancar que el vaixell xafonés, doncs se va posar un sou de 600.000 euros anuals. He dit bé, 600.000 euros.
Sí, sí, no, no.
I una renta vitalícia de 31.000 euros mensuals. Clar, això és de jutjat de guàrdia i tal com... El que passa que inclús ara la premsa ja està parlant de que esta és una, però és que detrás hauria d'anar més gent, no només de la CAM.
Aquesta és la que ens hem enterat així.
Exacte,
de repente.
De la UNIM, de la de Caixa Galícia... A veure, les caixes, n'hi ha moltíssimes que han fotut fallida per una mala gestió, i llavors s'han de demanar responsabilitats a la gent que ha gestionat això, perquè a més no se n'ha anat ningú les mans buides cap a casa. Llavors això és un delicte. I l'altra part que considero que també és notícia bastant important és que les Terres de l'Ebre, segons un informe de la Universitat Autònoma de la Universitat Rovira i Virgili, l'últim hem arribat als 15.000 parats. En 4 anys hem triplicat el número de parats que hi ha a les Terres de l'Ebre. Això diu que ve donat perquè, per exemple, el sector de la construcció estàvem al redor del 11 o 12% de la gent que activa, que treballava, quan la normal a qualsevol país europeu és que el sector de la construcció representa només el 5 o el 6 de l'ocupació. Mm-hmm. Clar, això ens ha portat a que avui per avui les Terres de l'Ebre sigui una de les comarques de Catalunya amb més l'índex més alt de parats. Estem arribant sobre el 22 o 23% de la gent que hauria de treballar.
Ja es comentava aquest dia que a Amposta també estem als voltants d'aquesta xifra, uns 2.000 parats, una població activa d'uns 8.000, 9.000, per tant, unes xifres que són molt semblants a tot arreu. Núria, Fani, què en penseu dels sous dels de Nova Caixa o de la CAM i també d'aquesta, pues, jo diria, lacra social que ara és l'atur?
Bueno, a lo de l'atur realment és que no hi ha res a dir, vull dir, i a més les xifres són dramàtiques i se redobla el dramatisme si penses que detrás de cada aturat pues, hi ha una família que deixa de tenir ingressos, hi ha una persona que passa a haver, en el millor dels casos, hi ha persones que encara cobren subsidis d'atur, que tal com està l'assumpte no sabem si aquests subsidis d'atur se poden garantir a llarg termini, perquè cada vegada tenim més aturats, tenim persones als que se'ls acaba l'atur, que passen a cobrar rendes mínimes i ni això a vegades. Realment és un drama. Ja fa massa anys que estic sentint que el que fa falta és un canvi de model econòmic, i aquest canvi jo no el veig per cap lloc, perquè recordo, potser farà un parell o tres d'anys, que Zapatero, el famós "tengo una pregunta para usted", que el que va transcendir va ser aquell cafè aquell dia que costava 80 cèntims en un bar d'Espanya, però el que no se li ha retret mai és que se va fer un fart de dir que Espanya el que necessitava era un canvi de model econòmic basat en les energies renovables i no sé,
sí, les noves tecnologies, sí.
I no ha fet ni un pas en aquest aspecte. Jo no he vist, almenys, i si l'ha fet no s'ha vist, o no s'ha notat, o no ho han dit, cosa que dubto, no? Que un govern faci passos pel canvi de cicle i de model econòmic i que no digui res. Per tant, el que fa falta és aquí donar realment impuls al que ells diuen que havia de passar. I mentre per l'únic que es preocupen sigui per si les autonomies complixen o no complixen, pels després ho volia parlar, no? La ministra d'Economia que deixa de pagar 53 municipis catalans perquè no han presentat els comptes, mentre això sigui el que els trau la son, això, i que Rubalcaba no s'estrella a les eleccions del 20 de novembre, això no millorarà tampoc aquestes xifres.
No, de moment això per ara.
Pel que fa als sous de les caixes, jo per a mi el món bancari, el món de les caixes i els bancs sempre ha sigut un gran misteri. Jo l'única relació, bueno, jo tinc la relació en el món dels bancs i les caixes que té tothom, no? La relació d'amor etern que implica ser beneficiari en totes les cometes del món d'una hipoteca, no?
El que passa que la banca, ho hem de diferenciar una mica, perquè la banca són entitats privades i, bueno, si peten, a pesar que igual s'estan abocant diners i tal, però seran uns senyors accionistes que pedran. Les caixes és diferent, perquè les caixes van lligades sempre al món polític, les diputacions, els ajuntaments, normalment els consells de direcció estan formats per gent de l'àmbit polític, llavors és una mica diferent. I a part de que les caixes és on normalment la gent de peu té els quatre dinerets i tal, no? La banca és més una cosa, però la gent normal i corrent,
sí.
Exacte, bastant per les caixes.
Fanny, tu què en trobes tot això, va?
Parlant del que ha dit Núria, del canvi del model econòmic, jo trobo que no l'han fet perquè no estaven les eleccions damunt. És a dir, dos anys atrás estaven al principi i que esperaven que hi hagués unes eleccions per veure un canvi, per a guanyar vots. I lo dels sous d'esta gran senyora, per dir-ho així, per no dir-li una altra cosa, jo trobo que han esperat que hi hagi una crisi, però si la crisi no hagués sortit, ho haguessin investigat? Jo
no,
crec que no.
Segurament que no.
Que no. I jo crec que no és l'única que caurà.
No, claro.
N'han de sortir més perquè baix de les pedres n'hi ha un munt que s'ha forrat a costelles dels contribuents.
És que totes aquestes coses estan sortint ara perquè estem en una època de crisi i fan falta diners per tots els costats. Clar. Ja s'estan donant compte de que se n'ha fet massa, no?
Que s'han anat dilapidant.
Jo lligant de Núria del canvi econòmic, doncs, jo en això ho veig difícil, perquè precisament els que han de fer el canvi, en general, són els que ens han portat en aquesta situació. Jo, però tots, no només els d'un color blat, tots, perquè penso que el que arribarà el moment que la societat s'haurà de plantejar és canviar el model de societat i el model productiu. Jo estic convençut que encara que sortiguéssim d'aquesta crisi, mai res tornarà com abans. No arribarem al mateix.
Si més llavors, la mentalitat també haurà canviat.
El que s'està qüestionant, hi ha molta gent de no sé, tipus l'Arcadi Oliveres o gent d'esta que són intel·lectuals, que pensen és que, bueno, que probablement estem al començament d'una fase de que el capitalisme tindrà que canviar, evolucionar, dir-li que vol cap a on, no ho sé, perquè el comunisme va fracassar, etc. Però que el model actual de societat no pot rullar de la manera que va, per la qüestió ecològica, per la qüestió aquesta dels diners, és impossible.
Sí, jo per la qüestió ecològica potser sí que hi fa falta un canvi, però quants anys portem de societat capitalista?
Bueno, no tants, A veure, si ho compares amb el que va durar el feudalisme, per exemple...
Home, clar, sí.
Que mos pensem, portem 250 anys de capitalisme.
Sí, però...
300.
Tampoc és tan
sí, però, tampoc bueno, després de 250 anys de capitalisme...
La revolució francesa...
Que el, però el PET l'ha pegat 200. En 10 anys, eh? Vull dir,
sí, claro.
Alguna
però
cosa
per què l'ha pegat en 10 anys? Perquè s'han fet moltes coses molt malament.
Vale, llavors, què diem? Què és dolent? El sistema del capitalisme o han estat dolents els gestors del
tot,
sistema?
Eh? Tot. El sistema capitalisme només vol fer que guanyar diners.
Això, això ho dia Mont León quan...
No, no, però és així. A veure, desgraciadament les polítiques econòmiques no les estan marcant els polítics. Els polítics les executen, però això ve dels grans lobbies i d'una sèrie de coses que ve pues, jo que sé, de Wall Street i d'aquí d'allà. No, ni la Merkel ni tota aquesta gent sí que fan coses, però no és el que millor ells farien, sinó que és el que una mica ve dictat per la... els grans lobbies de la trilateral i totes aquestes coses. Llavors, s'hauria d'acabar, però probablement s'acaba, perquè el que està clar és les contradiccions que hi ha. No oblidéssim, i això no oblidem molt, que Espanya, al món s'estan morint 80.000 persones diàries de gana. I això són informes de la UNICEF i de Creu Roja Internacional i tal. 80.000 persones... Mm-hmm. Això és molt. Aquí hi ha algo que no falla i jo penso que el que diuen estos de que un altre món és possible, pues probablement sí que s'haurà d'anar per aquí, que és una utopia, evidentment.
Però, bueno,
però
cal,
clar, si fa 300 anys s'han dit que estiguin com ara, també s'han dit això és una utopia, això de treballar 8 hores.
Bueno, però el bonic de les utopies,
lo bonic de les utopies era una utopia.
Lo bonic de les utopies és intentar aconseguir-les.
Després, exacte.
Núria.
El bonic de les utopies és la novel·la Utopia, que jo la recomano molt. No, jo, al contrari que Joan, no estic per abolir el capitalisme, ni molt menys, però el que sí que està clar és que el propi... Bueno, això ho dia, crec que era el propi... Bueno, Adam Smith...
Perdona que et talla, però tu per què dius que no estàs per...
Bueno, pues perquè l'alternativa al capitalisme és...
És que no en tenim cap, de moment, l'alternativa l'hem d'inventar.
Està el comunisme.
No, el comunisme... Vale, el comunisme va fallar.
Sistema econòmic del
comunisme. Però és que no podem...
Bueno, va fallar, encara hi ha països que tenen règims comunistes.
Sí, claro.
No sé si els hi va molt bé, però bueno...
Però grosso modo ha aguantat menys el comunisme que el capitalisme.
Des de luego.
Lo cual no vol dir que el que diu el comunisme sobre el paper no estigui bé, però que ha fracassat és a l'hora de portar-ho.
Per tant, els gestors del comunisme.
Els gestors del capitalisme també han fallat.
Clar. Però és que el capitalisme és un sistema que no es farta mai. Sempre té més gana. De
sempre hi ha creixement.
Bueno, el comunisme tampoc se farta mai, eh? El que passa que sempre...
Per això et dic... Mira, des de que es va acabar el capitalisme, el comunisme, que eren dos fronts que més o menys se vigilaven, i no l'estic defensant, no em malinterpreteu. El capitalisme s'ha fet l'amo de tot. N'hi ha hagut moltes més guerres, pràcticament. La fam del món no s'ha solucionat, sinó que s'ha agreujat. Falten aliments. O sigui, el capitalisme només vol guanyar diners com a ideologia. I li importa molt poc, crec, el ser humà. Que l'han de gestionar.
No, si no, és que li pregunten a Standard & Poor's.
Sincerament, el que jo... Sí, bueno, des de luego. Jo el que penso és que ni una mica venint a el que deia Joana, vull dir, a veure, és que el comunisme tampoc és dolent sobre el paper. El que falla és l'aplicació. El capitalisme jo tampoc penso que sigui dolent. De fet, és el que diem, no? Portem ja 300 anys de capitalisme des de la Revolució Francesa. Imagina't, si ha plogut ja quasi 300 anys. El problema és que qualsevol sistema econòmic, qualsevol sistema, qualsevol abstracció, sempre l'acabem concretant les persones. I les persones, perdoneu, i me'n vaig en un pla una mica filosòfic, però l'ésser humà és imperfecte i té corrupció i acaba corromput i acaba buscant... I és egoista i acaba buscant el seu interès a... en algun moment abans que l'interès propi.
Però els únics que no fan això ja estan, que són sants, estos ja estan.
Lo que no podem fer tampoc és culpar els polítics de tots els mals del món, ni culpar el capitalisme de tots els mals del món, ni jo crec que aquesta crisi que estem vivint i que malauradament és una realitat dramàtica, sigui una culpa, sí, és que el propi sistema té crisis, és el que anava a dir abans, no? El propi Adam Smith ja dia que el mateix capitalisme feia crisis periòdiques, el que passa és que ara estem en una que és extremadament forta.
Ho comentàvem en una tertúlia.
Com se sortia de les crisis del capitalisme abans? Amb les guerres.
Sí, però és massa car, això.
Sí, ara surten cares les guerres.
La Primera Guerra Mundial, per què va vindre?
Sí, sí, sí.
I la Segona també.
Sí.
se van no carregar primera... 30 milions de persones i ha tornat a començar.
No és la primera persona que ho diu això, i ara lo que no es farà una guerra, però es farà un catacrac econòmic.
No, no sí. Farà una guerra perquè ara amb les armes nuclears no aniríem tots al garet.
No, està clar. Però bueno, com dèiem a una tertúlia aquesta passada setmana, hi ha la Bíblia, hi havia aquells vaques grasses i vaques flaques, és a dir, que això sí, ja ve de molt sempre. Lluny, de les sí, primeres quan... llums del món.
Lo mal és quan vos toca viure les flaques. Sí, mal és bueno, este.
Sí, però el que està clar és que s'ha d'evolucionar.
Llavors aprenem a estimar més no les grasses, sinó el que estan mitjanament grasses. Fanny, volies dir alguna cosa més?
Jo trobo que aquesta crisi el que ha fet, a part de canviar la mentalitat de les persones d'una manera excepcional, és potser tornar-nos una mica més humans. És a dir, no pensar potser tant en mi i pensar una mica més en la visió d'humanitat, és a dir, en la visió més global. Vale? I és aquí, trobo que també entre la gent falla molt. És a dir, jo és tot per a mi. Si jo puc estar bé, a mi el que faig l'altre me dona igual.
I m'ho donat compte...
Sí, i el que m'ho donat compte és que si falla una cosa, si la cadena falla per un costat, falla tota.
El que m'ho donat compte és que els que ara estàvem calents ara comencem a tindre fred.
Sí.
I ara hem vist les orelles al llop i ens estem replantejant un munt de coses. Este dia sentia jo una tertúlia també per la ràdio i em va fer molta gràcia que va dir un senyor gran de 70 i pico així, diu, és que hem viscut una època en què la gent hem tingut molts de diners. Diu, però no té més diners aquell que més ne cobra, sinó el que menys ne gasta.
Bueno, això és la típica frase,
sí, no, però és real.
No és qui més té, sinó qui menys necessita,
No, però és diferent. O sigui, ara han viscut durant uns anys que la gent guanyava 2.000 i se'n gastava 2.100.
Clar.
Aquell espírit de les generacions anterior a la nostra, els nostres pares.
Al final era guanyava 2.000, ne demanava 3.000 al banc i el banc li deixava 8.000.
I tot això han provocat el mateix sistema, perquè abans els bancs, tu anaves a demanar un crèdit a un banc fa 30 anys. Entraves al despatx del director, era un home amb seny, i deia, pues mira, xiquet, si guanyes tant, no te'n puc deixar tant, patatim, piptant. Això es donava. Ara, durant aquests anys, com anaven pràcticament a comissió, perquè els exigien molt en ells, els directius, pues te deixaven diners i si no me'l tornes, després ja mos apanyarem.
Sí, no, després no, ja mos apanyarem, no.
No, és el que està passant ara.
Ui, després ja mos apanyarem.
I saben els diners a trotxe i motxe.
Tant de bo que ha sigut després, ja ho trobarem al final de la collita, però vaja. Fanny, el teu titular, quin és?
Que la patronal sanitària catalana exigeix el copago i reduir les prestacions. Ara us ho explico. Significa que hi ha 380 centres a Catalunya, empleen 45.000 treballadors, i el que passa que els nous recortes per al 2012 no són acceptables. Què volen recortar? Fecundacions in vitro, s'ha acabat?
Bueno.
Planifiquen recursos, és a dir, revisar i explicitar les carteres de serveis de finançació, és limitar les prestacions a sanitat, autoexigència d'una evolució, evaluació pública, crítica i periòdica, és a dir, avaluar constantment. Igual com els docents els volen avaluar, doncs els metges i infermeres també. Prestacions de serveis, és a dir, privatitzar el que és la salut pública, revisar la cartera de serveis, reordenar urgències, quan un centre no tindrà urgències, doncs tancar-lo, qui té més urgències tindrà més hores obert, finançar els fàrmacs, vale? Si un fàrmac no és bo, no és utilitzable, no posar-lo, diríem, a la venda. Col·laboren els sectors públic i privat, que col·laboren entre ells, una cosa que és una mica inviable, però bueno, allà ells. Les tarifes adequades a les costs reals, és a dir, no pagar més del que no fem servir. Finançació i compra dels serveis, funció de govern, és a dir, que el govern tingui el mínim dins de lo que és la sanitat pública. Treballar més i cobres més, treballes menys, cobres menys, que abans se feien així una mica de desperdicis, i per compra, relació compra-proveedor. Tarifes ajustades. Jo compro un fàrmac però me l'ajustes. No unfles el que costa, però jo m'he tocat unflar-lo més.
Sí, és a dir, que no guanyin tant les empreses que fabriquen medicaments per després tindre que la farmà, etc. Hasta tot això està molt bé. Per tant, la paraula seria racionalitzar
una mica la gastos
sanitat,
que tenim.
De tot també una mica el desgavell que hi havia dins la sanitat.
A mi el que me fa més temor és el que diu privatitzar.
Sí, com ho expliquen, no, de privatitzar?
Diu crear una agència d'independent. És a dir,
No vincular l'administració sanitària analitzaria la relació entre cost i efectivitat dels diversos serveis, tecnologies i fàrmacs en defensa de la sostenibilitat del sistema.
Sí. Això lo que explica és que volen una comissió, diguem-hi, que sigui no governamental, que sigui privada i que faci ella els estudis, les avaluacions i que després digui el que estan fent bé i el que estan fent malament.
Això arriba
que els avaluen des de fora del govern, des de fora.
Des de fora.
Perquè clar, quan s'avalua des de dins és molt més complicat.
Jo pensava perquè de fet alguna gent no n'és conscient, realment la sanitat és pública, però la gestió de la sanitat se fa a través d'empreses privades, perquè tant l'ICS com altres empreses que presten serveis sanitaris són empreses privades que donen aquest servei. Això són coses que a vegades dius, és que se privatitza la sanitat, la sanitat ja l'estan gestionant empreses. Jo de tot això el que veig més interessant és això que has dit dels fàrmacs, per exemple. A nivell molt, molt personal i molt d'usuari, qui més qui menys quan va al metge i el metge li recepta un medicament, no compta exactament, hi ha metges que sí, però n'hi ha que no compten exactament quant de medicament necessites. Per exemple, tu tens una grip, no, perquè no te'n donaran, però tens una infecció molt forta i el metge te fa l'augmentina de tota la vida
i te
diu, te'n faig dos caixes. Igual tu, en una caixa i
ja
mitja,
tindries prou.
En una caixa ja en tindries prou. Potser seria, en una caixa en tindries prou i després tornar i dir, no, ja en tinc prou. I que el metge te tornes a examinar i digues, pues sí, realment ja no et fa falta més. Mm. O no, pren-te'n una altra caixa, fes una setmana més de tractament. Això és algo que no es fa. Ara sí que des de fa un temps que quan vas al metge sí que et diu, què tens per casa que et pugues prendre? Clar, aquí el problema és que tots per casa tenim un munt de medicaments que es paguen en diner públic i que allà estan. Jo me'n faig creus moltes vegades de la de medicament caducat que llanço.
Sí.
I això que jo m'automedico, eh?
I llavors això ves-ho sumant persona per persona, família per família.
Això si ho mires en gros és una despesa farmacèutica que és brutal. I jo no critico la persona que necessita un medicament, que aquell medicament és molt car i que se li financia. Si aquell medicament el necessita i se li ha de finançar i punt. Però és que moltes vegades anem comprant medicament com qui compra sugos. I el metge també te recepta el medicament perquè així tu no tornes i ell ja té la consulta prou plena de gent com per a que tu vagis tornant a demanar-li una altra recepta.
Està clar que hi ha un desgavell en aquest aspecte
i s'ha de reordenar molt.
Reorganitzar. Ara, jo tampoc veig que la solució sigui privatitzar la sanitat. Vull dir, jo crec que la sanitat és un dret, igual que l'ensenyament, i això penso que ha de ser públic. No estic d'acord amb tu, Núria. A veure, l'ICS, Institut Català de la Salut, és un ent, però depèn del govern de la Generalitat. Després sí que hi ha empreses privades com Sagessa, com el que sigui, que estan gestionant. Jo penso que la sanitat, igual que l'ensenyament, però sobretot sí, la sanitat, a veure, si es dona a mans privades, per què es fa? Perquè és difícil de gestionar, perquè es perden diners, perquè una empresa privada, la seva funció, sigui de lo que sigui, el que és guanyar diners. I, per tant, jo penso que en la salut és difícil que es guanyin diners.
Sí.
Són coses que trobo que s'han de gestionar.
No, però jo penso que ara estem en un punt en què no se n'hauria... O sigui,
però és que no és perdre, no estàs donant un servei social.
Sí, però quin servei? Una altra cosa que deia ella, les carteres de serveis. Sí que s'han de revisar les carteres de serveis. Jo estic d'acord en que si tot pogués entrar pel seguro, doncs que entres tot pel seguro, però estem en un moment en què potser no tot hauria d'entrar pel seguro.
L'altre dia
es
plantejaven la vasectomia, per exemple.
Les vasectomies. Mm-hmm. Pues, potser haurien de ser casos molt concrets. El que deia ella de les fecundacions
los
in vitro.
Dentistes.
A veure, la fecundació...
Casos molt concrets, també.
La fecundació in vitro. Jo, per exemple, tinc amigues que estan passant per un procés de fecundació in vitro pel seguro i potser no hauria d'estar dient això perquè jo conec casos, però realment penso que si no els entrés no passaria res.
No passaria res.
Si no t'entrés la inseminació artificial o la inseminació in vitro, perquè vale que la persona que no pot tindre fills té realment un problema i un desig, vale, sí, podem entendre els casos perfectament perquè tots som humans, però hi ha coses que la sanitat pública no hauria de finançar. Hi ha serveis que no hauria de prestar. El que passa és que aquí diem deixar de prestar serveis de sanitat pública i tothom en seguida se rasga les vestidures com camarot.
Jo, per exemple, que no s'haurien de deixar.
Hi ha coses que no s'haurien de fer.
A la residència en aquests moments hi ha a Tortosa 1.500 persones en llista d'espera per operacions. Això ho portava
Doncs més, abans es digués una cosa que és certa, és a dir, sobretot la sanitat i l'educació, però clar, també la Constitució diu que la vivenda és un dret i no la tenim, i que la feina és un dret i no la té tothom, és a dir, clar, arriba un moment en què les coses són un dret mentre se poden donar d'aquesta manera.
I és que a vegades que hauríem també d'arribar a la conclusió de que per què no es poden? És que es retallen coses que a la millor
tornem possiblement
retallar,
a lo que diem abans,
abans
perquè s'ha gestionat malament, perquè si tot això que estem comentant aquí s'hagués fet abans, possiblement la sanitat pública no estaria en la situació de ruïna absoluta.
I si
que es
probablement
troba,
no? En lloc d'haver un senat no li hagués, i en lloc d'haver diputacions no hi hagués, etcètera, etcètera, tindríem un munt de diners més al govern.
Sí, sí,
que
no?
Clar, és que és molt bonic dir d'això no toquem res, i però retallem en aquestes coses, home, i què farem allà abans, la gent?
No, no, que ja podem tocar, eh? Tot això que has dit ja podem tocar, ja podem tocar el que vulguin. Ja
però no ho toquen, no ho toquen
per mi, escolta.
És tocar-se la mamelleta.
Sí, l'altre dia parlàvem de la possible desaparició dels Consells Comarcals i a la tertúlia hi havia alguns polítics que han estat presidents o que encara estan als Consells Comarcals i van dir que...
Jo, per exemple, soc partidària totalment de suprimir els Consells Comarcals.
Bé, doncs sembla que no, que volen convertir-ho en ens més de mancomunar serveis de
però
petits municipis.
No, realment, és que...
Home, pues clar, que
perquè parlant en plata se'ls acaba el xollo.
Claro.
Inclús les diputacions suprimir.
Jo sóc molt partidari, veus, jo últimament s'ha dit molt. Jo sóc molt partidari que els polítics estiguin ben pagats. Sobretot que estiguin ben pagats.
Sí, però què vol dir estar ben pagat?
No, per això que diuen ara de que cobren massa. No, jo trobo que un president de la Generalitat, un president de govern, un conseller,
vale,
un alcalde, segons de quin poble depèn dels habitants, perquè això també hauria d'estar regulat, cosa que no està. Ha d'estar ben pagat.
Crec que sí que
perquè si no, resulta que a la política, desgraciadament, només arribarà la gent mediocre,
claro,
entre cometes. Perquè aquell tio que és bo i li donen 10.000 euros mensuals a l'empresa privada, s'anirà a treballar a l'empresa privada.
Això és una cosa que he dit un munt de vegades. No pot ser que els polítics no cobren bé perquè si no només farien política els rics. És que només faria política aquella persona
que
ho faria com a hobby. No podem permetre això.
Com a la mili, quin vale, que no pacabo, no?
Estiríem en una oligarquia, o sigui, no ho podem permetre, això.
Però a la vegada allò té responsabilitats.
Clar, que si els poguessin demanar i depurar...
I que només cobren d'una cosa,
ei,
no d'alcalde ni de diputat...
Perdona,
ni...
no demanar i també depurar responsabilitats,
clar,
perquè
clar,
si pot demanar
clar,
i s'han de depurar responsabilitats.
Sí.
El teu titular,
el meu
Núria.
Titular, bueno, el meu titular ha donat una de voltes durant tota la setmana, que l'estic pensant tota la setmana, ja fa més d'una setmana que estic desitjada de sentar-me aquí i parlar de Duran i Lleida.
I no serà perquè no se n'ha parlat.
Il Per Andalús.
I del Per.
No serà perquè no se n'ha parlat.
Jo, sincerament...
Suposo que aquí ja se n'ha parlat, però...
No del Per, no del Per Andalús, que això era Buñuel, del Per Andalús.
Del Per. Jo, sincerament, a aquesta persona Duran i Lleida la faria sentar en un quart i llavors, espera't, relaxa't. Tu t'has escoltat bé el que has dit?
No, sí.
Però què és el que ha dit?
A veure, jo exactament les paraules textuals no les he sentit, perquè precisament la gràcia de tot això és que s'ha anat creant...
Difamant.
Sí, s'ha anat creant com un... Bueno,
s'ha fet el joc dels disparats,
qui més qui menys, escolta tertúlies per la ràdio, hi ha tertúlies a la tele, si algo tenim avui a l'abast són tertúlies, no? I allí cada un va dient i es va creant un caldo de cultiu enorme. Aquí, en realitat, Duran i Lleida el que ha fet ha sigut criticar que Andalusia, per exemple... És que, a més, el que ha criticat és que els andalusos, o que Andalusia, les persones que es dediquen al camp, cobren unes rendes, que es diuen PER, que és com si l'Estat els ho pagués un paro. Vale?
Vale.
Sempre que hagin treballat un número de peonades.
De peonades a l'any.
Hagin fet unes peonades. Bueno,
això significa treballar dues setmanes i cobrar tot l'any.
Correcte. Tu treballes dues setmanes...
Bueno, és igual, un mes. Tampoc no creies que se'n va de gaire,
Joan. Tu treballes durant la temporada i els mesos que no és temporada cobres igual. Cobres quan és i quan no és. Duran i Lleida, jo per mi que ho va dir una mica malament, que va dir que l'Estat pagava als pagesos andalusos per estar-se al bar, vale?
I que s'estava en el bar tot el dia.
Ho va dir d'una manera una mica, perdoneu l'expressió, xunga, vale?
Sí.
Ho va dir d'una manera xunga.
S'hagués pogut expressar millor.
Sí, vale, sí. Ho hagués pogut explicar millor.
No, i tots sabem que Duran, quan se vol explicar, s'explica molt bé. O sigui, jo crec que ho va dir també una mica per provocar i per a crear debat. Perquè aquí realment hi ha un debat que s'hauria d'obrir, que és este, de per què el Per és intocable. Perquè quan algú trau alguna qüestió o algun polític fa qüestió de qualsevol dels sistemes de renda a Andalusia, aquí tothom s'aixeca els pèls. Perquè a mi en seguida em va vindre al cap quan Joan Puigcercós, en campanya de les autonòmiques, va dir Andalusia no paga ni Déu. I també es va aixecar un revolt no sé què. El que passa és que aquí Andalusia resulta que és un feu, una bossa enorme de vot socialista, que Felipe González va ser molt intel·ligent i allí li va posar el PER, i gràcies a Andalusia va ser com va poder crear aquest estat de les autonomies, i Andalusia naix el cafè per a tots. Allí els socialistes tenen un bastió. Llavors, hi ha coses
tenien,
que no es poden tocar.
Tenien.
Bueno, ja es veurà. Jo penso que no baixaran tant com a la resta d'Espanya. Andalusia aguantaran. Perquè damunt, això del PER crea una temor, que és, si els socialistes no continuen guanyant, molt trauran. I si el PP ha de pactar amb els catalans, mira que han dit els catalans, que els catalans faran que mostren el PP.
Segurament, ho dic perquè segurament no vau escoltar la tertúlia de l'altre dia, que va estar aquí el senador Joan Maria Roig, i explicava un cas que li havia passat, no sé si l'heu pogut escoltar, que estava parlant en un senador que tenia terra, que tenia oliveres. Diu, hem d'acollir l'oliva, enguany ens anirà prou bé allà baix i tal. Diu, el problema és que els romanos i la gent que se n'anava a plegar les olives han marxat cap a casa i no tinc gent. Diu, bueno, però al teu poble quants habitants sou? Diu, tants. Diu, i quants de parats hi ha? Pues 1000 i pico. Diu, i d'estos 1000 no et pot vindre? Diu, no, no volen perquè si no es perden lo per.
Claro.
Per això diu que van ser paraules textuals d'un senador andalús.
Això és el que passa quan tu tens una societat que està subsidiada, contínuament subsidiada.
El que passa que d'esta societat i de lo que tu estàs dient, jo això ho portava com a carabassa en general, no només per ell, no? Perquè diuen barbaritats d'estes quan estem en campanya o en precampanya electoral i es tiren punyetes d'estes entre uns i altres, perquè després va contestar-li lo de treball de la Junta d'Andalusia.
Home, Chávez, perquè ell és l'amor.
No, l'altre, un tal Romero, no sé què,
sí,
que era el de treball.
Sí.
Que va dir, bueno, sí, allí tenen l'oper, però a Catalunya subvencionen les empreses automobilístiques. I també té raó.
Bueno, però també potser s'hauria de veure
quins
diners suposa una cosa i l'altra.
Vale. Però jo el que vull dir és que jo portava això com a carabassa, en concret, no al Durant, sinó en general als polítics, perquè quan arriben aquestes èpoques diuen tonteries.
Però guarda-la per a després, la carabassa.
Sí, no,
aquesta setmana.
Lo Durant, quan va dir això, probablement se n'oblida que ell porta molts anys al Congrés de Diputats i a la millor, quan això es va aprovar, a la millor va votar a favor i tot. O va donar suport.
De totes maneres, respecte a la resposta que li donaven els treballadors andalusos al senador, també passa a molts de llocs, allò, i escolta'm, tinc esta feina, i de què és? Escolta'm, no, de moment jo estic al paro. Quan
ja cobro prou.
Però és que això passa aquí, passa en llocs.
També passa això, és a dir que...
Jo penso que està mal plantejat,
perquè moltes vegades pregunta la gent, no? I per què aquestes persones que estan a l'atur no fan alguna altra cosa?
Sí,
per què estan a casa? O per què estan treballant a lo millor en negre? I per què tal? Per què no fan alguna cosa en bé de la societat?
Alemanya... l'índex de paro és molt menys que aquí, però també en tenen.
Sí, sí, clar.
La gent que està a l'atur i que cobra un subsidi...
Crec que estan al 8, no?
Sí, 7, 8%, sí. Los fan acudir a l'Ajuntament un cop cada mes o allò, i han de treballar 15 dies. I què els fan? Pues des de llimpiar parques, agranar carrers, acompanyar gent gran al metge, el que sigui, però els obliguen a allò. I qui es nega, perd. Perlo dret a
sí, tampoc.
A
veure, tampoc han de ser tot feines així, sinó que si un senyor és enginyer informàtic pot estar a l'Ajuntament o al Ministeri ajudant
i sent més...
Jo de tot això que
va lligat a que han de fer algo per a la resta de la societat, perquè ells en aquells moments estan cobrant de la societat.
Uh-huh.
Sí, però és que és que ara entraríem en un altre debat, no? Però el que passa és que la mentalitat de l'atur és que ell ja s'ha pagat aquell atur, ja ha estat treballant i ha estat cotitzant en un moment en què no té faena. Jo et parlo de mentalitats, eh? Jo, per exemple, he tingut la sort de que no he tingut que patir-ho, no? Però un pensa, bueno, és que ja ha estat cotitzant tants d'anys i ara tinc dret a tant de temps d'atur. O sigui, la mentalitat del parat és la contra.
No el perds l'atur si et surt feina i vas a treballar.
El problema és això que diem de tenir una societat que està majoritàriament subsidiada. En canvi, jo no coincideixo amb tu en que els polítics en campanya trauen aquestes coses. Mira, el problema és que potser només ho trauen en campanya. Però traure aquests temes no és mai dolent. Hi ha coses que s'han de saber, hi ha coses que s'han de poder debatre, i hi ha coses que s'han de poder fer qüestió. I si en aquell moment en què es va aprovar el PER, va votar-hi a favor, està Maria Santíssima i em sembla bé. El que passa és que ara la situació és una altra de molt diferent.
Bueno.
Potser no és la de quan se va instaurar el PER.
Fanny, alguna
potser
cosa que ha fet?
A part de denunciar-ho,
tot s'hauria de poder revisar.
S'hauria d'intentar aportar quina és la solució en això. No només criticar-ho.
Vinga, va, anem amb la foto. Sí, Fanny, que anaves a dir una cosa, va. No et vull
tallar. Però jo penso que això del PER hi haurà un moment que s'acabarà. I llavors aquí hi haurà la batacada dels andalusos, en perdó, perquè aquí veuran que no podran treballar 2 setmanes i cobrar tot l'any. Per tant, s'hauran de replantejar moltes coses. I potser és aquí on té poder el socialisme.
Doncs bueno, escolteu, a veure què passa en totes aquestes coses, però nosaltres hem d'anar ràpid perquè ja portem més de mitja horeta i ens falta la foto i la carabassa. Va, la foto de la setmana.
La foto de la setmana.
Una foto que, en primer lloc, ens la porta Núria.
Mira, jo volia portar com a carabassa, però ja he trobat una altra carabassa. La foto. La foto de 53 municipis catalans, i ho he avançat abans, que deixaran d'ingressar este mes el que els paga l'Estat. A veure, segons el Ministeri d'Economia...
N'hi ha algun de les Terres de l'Ebre o no?
Sí, un, Camarles. Mare de les Terres de l'Ebre, només Camarles.
Mare meva.
Vale. Dins el que cap. Està bé?
Bueno, però jo ho dic pels funcionaris de Camarles, per la gent de Camarles, claro, que possiblement ho passaran claro. Estret.
A veure, no està bé. Lo que no pot ser... A veure, el Ministeri d'Economia diu com que estos ajuntaments no han presentat els comptes trimestrals encara ara, uh-huh, nosaltres no els ingressarem els diners que els hi han d'ingressar.
Però això no significa que se'ls acabi, sinó que quan ells mostraran...
Bueno, quan ho presenten, seus... sí.
Sí, quan vale. Ho presenten...
Jo el problema que li veig a tot això, no ho veig malament, el problema que li veig és que quina legitimitat té un Ministeri d'Economia per a fer-li això a un ajuntament, per a demanar-li que presenti els comptes a hora, quan tots sabem que el Ministeri d'Economia deu diners a Catalunya, que va fer molt malament els avanços de l'IRPF i ara els diners... va fer molt malament els avanços del que paga els municipis,
les aportacions de
l'Estat fa uns anys, i ara els municipis li deuen un munt de diners, quan el Ministeri d'Economia ha estat fent i desfent i fent autèntiques borrades en els municipis, ara per no presentar els comptes, ara els hi tallen, no els hi tallen l'aixeta, és que els hi trauen la manera que tenen de finançar-se. I finançar un ajuntament, perdoneu, però és pagar la llum. És pagar la llum d'una escola. Finançar un ajuntament és pagar la neteja d'un pavelló. Finançar un ajuntament...
No, i les nòmines
són moltes coses molt necessàries. D'acord? Perquè podríem qüestionar que un... Podríem acceptar que l'alcalde i els regidors aquell mes no cobressin i quasi que potser l'alcalde i els regidors preferirien no cobrar i poder pagar la neteja del col·legi del municipi, d'acord? A mi el que em fa ràbia és que està totalment il·legitimat per a mi, eh? O sigui, quin fetge tenen de fer això en uns municipis que no presenten uns comptes quan ells els han fet tan remalament, quan els han donat la gana i aquí no ha passat res.
Joan.
Però això per què es dona? Deu haver unes normes de que han de tindre un temps per presentar els comptes.
Però és que,
si no ho fan, per què no ho han fet?
Bueno, pues,
perquè se
suposa
que
no
tenen
fet...
interventors, tenen de tot
potser
el ajuntament.
Potser no ho han fet perquè estan en un moment en què no els poden ni quadrar.
O perquè han passat una mica, la millor, no ho sé. No, la veritat és que no ho conec, des d'aleshores no es pot,
no sé quan,
no es pot deixar,
no, de no sé
es pot deixar en un ajuntament ofegat i que no pugui pagar els treballadors.
No sé quants advertiments els hauran fet, però vaja.
Però bueno, és que això... Pues,
potser hi ha
va lligat en això.
Hi ha quan moltíssimes més maneres, com entenc jo, eh? Podrien hi haver moltes altres maneres de sancionar-los abans que fer-los això.
Però això és el que passa, Núria. Suposo que això fa 10 anys, encara que no els presentessin els diners, igual els ho donaven.
Ah, clar, com ara, els ajuntaments tenien altres...
Han de fer virgueries, claro. Pues en aquell que s'ha deixat una coma li diuen, a tu no et toca.
Sí,
i de moment,
sí, sí.
Pues tapen per un altre costat.
Efectivament. Fanny.
Jo el que veig aquí és que... Sabeu què diem? Els mestres ho diem molt. El fill aprèn del pare. ¿Vale? Pues aquí és igual. Quan el Ministeri d'Economia ha fet el que ha volgut, però els ajuntaments han fet el que han volgut. I quan ell s'hi ficarà al dia, potser els ajuntaments s'hi ficaran al dia i prendran d'ell, que en teoria és el pare de tots.
És la imatge, eh? La imatge.
És la imatge.
Jo no pot ser si el Ministeri d'Economia ha fet-lo, això no ho sé, ho desconec. La prova, a veure, 53 municipis dels 900 que tenim a Catalunya, tampoc és...
No,
la cifra no és molt gran, però...
S'han fet els deures prou bé. Llàstima que n'hi ha un que és d'aquí a prop, eh?
Llàstima
que n'hi ha un que està aquí a prop. Més fotografies. Fanny, la teua.
Jo vaig fer una cosa alegre, va ja està bé per l'economia, sí, i de la crisi i tot.
Alegre,
festival.
De la boda duquesa de Alba no se'n parla.
No, avui no, ja m'he cansat. Festival de Sitges, que es fa del 6 d'octubre al 16 d'octubre. Festival de Sitges, recordem que fa 43 anys que se celebra, vale? És un festival on els cinèfils veuen pel·lícules de terror, de...
d'amor,
sí, d'amor i tot el que sigui.
A més, s'ha presentat algun d'Ampostí, eh?
S'ha presentat un Ampostí, no ho sabia.
Qui s'ha presentat?
Crec que un any se van presentar els de Cutrefacto,
sí,
no?
Sí, l'any passat van anar-hi. Fora de, sí, sí. Estaven fora de competició.
Fora de competició, però amb l'Hijo del Naranjo.
Fan unes produccions que són 100% Sitges. Sí, 100%.
Ja, a més, ens alegrem molt que hi hagi d'Ampostina, que, vaja, no és que sigui amant d'aquest gènere, però que tinguin aquestes iniciatives.
Ja està. Això sí. Dir-vos que el Festival de Sitges presenta 300 pel·lícules, 110.000 espectadors, 140.000 visitats durant tot l'espai, 700 convidats d'indústries culturals i cinematogràfica, 430 mitjans de comunicació, 356 milions de lectors, 80 milions d'impactes en televisió i 10 milions d'impactes en ràdio.
I sàpiguen que això ho ha dit sense ligi, això ho porta tota la memòria.
I dir-vos que és un dels grans festivals que tenim a Catalunya de cine.
I aquesta és la teva foto,
sí,
la foto cinematogràfica.
La foto cinematogràfica, perquè ara us ho ensenyaré, és que vinc molt preparada.
Molt documentada.
Molt
setmana.
Documentada. Ensenyar-vos les fotos de Sitges. Són dos cartells. Bàsicament, l'home fa una miqueta mo. Ella no tant, però l'home fa una miqueta mo, que si te'l trobes a la nit, a la fosca, trobo que arrencaria a córrer. Ja, esta és la meva foto
de la setmana. No t'enaniries al clàssic que fent gin tònic.
No,
este home, que sàpigues que, perquè l'estic veient que porta aquí la foto, és la versió en androide, de, bueno, és la versió dibuixada, diguéssim, d'un senyor japonès, que no sé com se diu, no me el fesseu pronunciar, però que és un dels grans cervells que fa en quant al desenvolupament d'androides. I li feien fa un parell de dies la contraportada de La Vanguardia i el titular era "Cuando los androides den sexo,
sí,
los reproducirán por millones, sí, sí, los fabricaremos por millones".
Sí, sí, bueno, sí, que si sí, poden reproduir-se serà una explosió d'androides.
Ha de ser una mica feo també l'oncle, perdó.
És igualet que està fotent.
Perdó,
és igual.
Perdó.
No canvia ell de la
seva versió. No era plàstic per faltar-lo, però és la veritat, a veure. No és que seas feo, és que sales així.
La foto de Fanny, que feia referència en aquest Festival de Sitges. Algun comentari sobre el Festival de Sitges?
Bueno, jo confesso que no he anat mai al Festival de Sitges, que m'ho han proposat alguna vegada, que mai he vist el moment. No.
Però
sí que
és interessant anar.
Sí, sí, realment no se li pot negar que han sabut molt bé com fer-ho i com donar-li projecció.
Sí, com trobar el nínxol, no, dins de trans, sí, de festivals de cinema, perquè, escolta'm, n'hi han de fer d'alfombres roges i verdes i blaves.
Però això és important,
ja
o sigui...
Sí, bueno, perquè
s'ha especialitzat...
Perquè van trobar l'especialització.
Amb el cine terror, sí, sí, i gore i coses d'estes, i és a nivell internacional...
És la gràcia, no? Un festival de cine com el de Cannes i està el de Cannes, com el de Berlín i està el de Berlín... I
el de la Farga a l'Hospitalet, que era
l'altre... Que també tenia el seu nínxol de mercat i també té el seu públic.
El de Cornellà, de cine porno.
Bueno,
el de la Farga, sí.
La farga
que passa que no t'ho van dir així. Cadascú busca el seu nínxol. Ens feia falta una foto, no? I era la de Joan?
La de Joan.
La tuya? Ah,
sí.
Sí. Bueno, jo, la meva foto és que, no sé, fora d'antena, abans ho comentàvem, no sé si vau veure el diumenge
Salvados
a la Sexta, que el fa el Jordi Évole. Mm-hmm. És un programa que està molt bé, és una mica provocatiu.
Jo vaig per una setmana que va sortir Obdulio l'Embolador, també, que van fer el programa des de la Ràpida.
Sí, sí, fa un parell de setmanes.
Sí, 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 sí.
Vale, doncs esta setmana parlava d'infraestructures a nivell de l'estat espanyol i es va fer acompanyant del Germà Bel, este d'aquí de les Terres de l'Ebre, el catedràtic.
Espanya, capital, París.
Correcte.
Sí, i molt bé. I llavors, bueno, és que et posa els pèls de punta. Per exemple, van comentar que a Espanya tenim 51 aeroports. Mm-hmm. Molts no s'han estrenat mai.
Per a què?
Lo de Reus, per exemple, té dos vols a la setmana. Lo de Reus té dos vols a la setmana. Un de Mallorca a Reus i un altre de Reus a Mallorca.
I encara en té més que el de Castelló.
I el té més que el de Castelló, evidentment. Però això no ho justifica, tampoc, perquè l'han pagat amb diners de la Generalitat. Llavors, venia d'això, no? de la quantitat d'infraestructures, seguint lo dels aeroports. Alemanya, que són 80 milions d'habitants, que en un potencial econòmic que quasi mos dobla, hi ha 18 aeroports en tota Alemanya. Ah, dius, aquí què passa? O en l'AVE, no? Els mils i mils de quilòmetres de l'AVE que en tenim, molt més que Alemanya, molt més que França.
I per què?
Perquè hi ha estacions que baixa un cop una persona. Vull
sí,
dir, tenen un cost...
Ho explicaves, no? Que a un tramo Jordi Évole van esperar una xaranga.
Van esperar una senyora que arriba i va llogar una xaranga i li va regalar un ram de
era
flor.
Era l'única viatgera que anava en l'AVE.
Que bo.
I llavors dius, bueno, és que aquí en este país hem gastat enormement infraestructures perquè ens pensàvem que això creava llocs de treball, sí, però ha creat misèria, eh? Està creant misèria. L'aeroport de Huesca no, de moment no l'han obert. Sí.
Però ara la meva pregunta és, qui va a Huesca en avió? A veure, qui?
No, volen, qui? Saps per què ho van fer? Igual que el de Lleida, perquè diuen per a la temporada d'esquí puguen anar quatre madrilenys a esquiar. Doncs
pues que agafen el cotxe, que tenen diners, que es compren un tot terreno, que es fiquen les planxes dalt o les d'allòs d'esquí i que se la fotin en cotxe.
Que vivim en un país...
No, que agafen l'AVE, Madrid-Saragossa. Madrid-Saragossa.
Han viscut durant uns anys en un país que si tu tenies una coseta al costat, ne volia dos.
Lo típic del cafè per a tots, no?
Aleshores, això és vergonyós.
Hi havia un gag del Polònia, que crec que és el gag de Polònia millor que he vist en ma vida, lo i gag, encara és vigent, i que era un... Sortia el president i li demanava a l'Estat que volia... Que, bueno, li demanava al president del govern, li deia, ja sé el que Catalunya vol, ja no cal que mos dones res més. Si tu me dones això, ja no et demanem mai més res. I li deia, què vols? Diu, vull una merda punxada en un pal.
Si la tenen, jo també.
I el president li dona una merda punxada en un pal. I llavors comença a sortir el president de València, que també vol una merda punxada en un pal, Esperanza Aguirre, que diu, pues Madrid necessita dos mierdas punxades. I acaba sent, en realitat, el que tenim, eh?
És, sí, sí, sí.
És el que tenim.
També, per exemple, es va veure, ara es veu que per Madrid, per descongestionar, jo no he estat últimament a Madrid, però hi ha com a dos o tres autovies noves que han fet.
Sí, van fer les diferents M50, sí, 40, 30...
Bueno, doncs les diferents M s'esperaven que passessin 50.000 vehicles diaris perquè fossin rentables. N'estan passant alrededor de 13, no arriben a 15.000.
Ja els està bé. Ja els està bé.
I bueno, en canvi, però tenim... és que això ho ha pagat Foment, ho han pagat entre tots els espanyols.
El problema és que en canvi aquí tenim esperant, no sabem hasta quan, la pobra variant de l'aldea, que ja, sí, esperem, que és necessària.
Esperem que la reunió que es fa aquesta setmana, que, no pot... sé si és avui o demà, es fa aquesta reunió entre l'alcalde de l'aldea, crec que el conseller Recoder i Morlán, no?
És demencial, és demencial que hi hagi un AVE Madrid-Santander i l'aldea no tingui una variant.
Clar, per això l'expresident de la Comunitat Autònoma de Santander baixava en AVE hasta Madrid i agafava el taxi.
Jo me'n recordo, quan tot això dels AVEs s'estava discutint a nivell de Parlament Espanyol fa 8 o 10 anys. A nivell de Catalunya només va haver un grup polític que es negava i li deien, ah, estos són los verds, tal, l'iniciativa. Sí. I ara s'ho està qüestionant tothom, perquè l'AVE el van aprovar entre tots, eh? CiU, Esquerra, PP...
Jo recordo Joan Herrera dient...
Els verds, estos és, no sé què, mira, no volen progrés.
No, bueno, però...
El progrés és quin seria? Que tu poguessis anar d'Amposta a Barcelona en una hora i mitja.
Sí, no.
I no dos i mitja i que t'aturessis cada dos per tres.
No, si t'anava a donar raó, jo recordo perfectament el Joan Herrera a les últimes generals dient que s'havia gastat un dineral i es volia invertir un dineral en línies de l'AVE quan potser el que caldria seria reforçar regionals i rodalies i la mitja distància.
I a més, amb la via normal que hi ha, los euromets, un euromet de Madrid a Barcelona li costa mitja hora més que l'AVE i no cal una infraestructura d'una via especial.
Anem a la carabassa, va.
Vale, va.
La carbassa de la setmana.
No, ho dic perquè avui estem tenint un debat allò ampli.
Ah, però estem d'acord la majoria de coses,
Frondós, que sí, fa que ens
quedem... Menys la del comunisme, va.
Que fa que ens quedem buits.
No, és que, a veure, jo dic comunisme perquè se dia així, és potser el que sigui. Jo el que tinc molt clar és que el capitalisme no pot seguir tal com estava.
Ens quedem 8 minuts per a 3 carabasses. Ho recordo, per si a cas. Fanny, la carabassa.
Que el Parlament aprova suprimir una paga als diputats en el 2012. Ja era hora.
Haurien de ser dos.
Ah, sí, haurien de ser dos. És
per
a dir,
tant, que és una carabassa o una medalla?
No sé ni què donar-los ja. Una medalla, però ara una carabassa.
Vale, una carabassa.
S'estalviaran, diu que s'estalviaran 753.000 euros, vale, equivalent a uns 5.577 euros per parlamentari. Ah, mira, senyor, qui hagi inventat això? Si haguessin començat des del primer moment a reduir les pagues, a notificar els cotxes, a que vagin en bicicleta perquè algú se'ls fa una panxa d'estar allí sentadets, i a utilitzar menys el metro, potser tindríem una mica més de diners. Potser.
Si fessin casa tots els que diuen que el traguen els cotxes, ja faria dies que anirien a peu.
I, no, la meva pregunta és, si els baixen el sou sense registrar ningú els parlamentaris, quan arribaven a cobrar aquesta gent? I quan cobren aquesta gent? Bueno. Perquè no registren de la paga que tenen de Nadal, han de cobrar una barbaritat.
Me cobren bastant, sí.
Bueno, crec
però no et creguis que tampoc és exagerat, eh?
No, no és una brutalitat.
Són diners. Escolta, que potser a qui se'ls retalla el que has dit, la paga Nadal, crec que només és el govern i els funcionaris, no? Els
govern, govern i, no, no, però fa poc s'ha...
Crec que és,
però si a partir de l'any que ve, eh?
Els parlamentaris...
Sí, sí, a partir de l'any que ve, els parlamentaris.
Sí, però una de les dos, o sigui,
una de les dos.
Els diputats
se quedaran
cobren,
en 13 pagues.
Els diputats
exacte,
cobren 14 pagues.
A veure, si això té una trampeta.
La de Nadal, no, la de Nadal només és per al govern i els càrrecs del govern.
Sí.
No?
Això té una trampeta. Els salaris... tant dels parlamentaris com el teu, com el meu, com el de tots, són còmputos anuals i tu els pots cobrar en 10, en 12, en 14 com te dona la gana, com s'arriba a un acord. A mi que em diuen que lleven una paga, si resulta que en les 13 cobren el mateix que cobraran en 14, mos quedem
no,
igual.
No, però diu que suposa, però han dit
no
que
sé,
estalvi
no
suposa.
Els còmputos salarials se consideren anuals, no oblidéssim.
Anem a la carabassa.
És anual.
Ah, la canvio per una medalla. Resulta que ho volia dir abans i se m'ha passat.
Mos tocarà obrir una nova
secció. És que ho porto desordenat tot, els temes, i ho sento molt. Però la canvio per una medalla, per al Museu de les Terres de l'Ebre, l'antic Museu del Montsià, que fa poc que s'ha anunciat que a partir d'ara comença una nova etapa, sí senyor, com a museu de totes les Terres de l'Ebre, que ja era servei d'atenció museística de tot el territori. Tan pront el puguen inaugurar, perquè ara no es pot inaugurar...
Crec que serà el desembre i serà
sí,
el president
serà
de la Generalitat.
Desembre, sí. Perquè ara no es pot inaugurar per qüestions de campanya electoral, que en període electoral no es pot inaugurar. Jo invito tothom a que pugui anar a veure el Museu de les Terres de l'Ebre, perquè hem posat unes sales d'exposició que
boniques.
Són un luxe.
Són molt boniques, hem tingut l'oportunitat de veure.
I on el tenim, este museu? Perdoneu per la...
Amposta.
Detrás de...
al parc municipal.
Museu
del Montsià, tot
vale, vale, vale.
A les antigues escoles, Miquel.
A les antigues Granen. Escoles, jo hi vaig anar, a aquelles escoles, encara.
Per acabar, la carabassa, Joan.
Bueno, jo una mica ja l'he parlat abans. Jo la carabassa la vull donar als polítics en general, de tots els colors, perquè ja es veu per on anirà la campanya electoral. Desacreditar-se d'uns als altres, criticant sempre el contrari, però no aportant ningú solucions. Faig un encís, el Rajoy s'ha passat tota la vera carregant-se els socialistes, però ell encara, jo no he vist un programa econòmic del PP ni per on mos traurà d'esta debacle.
Lo de Rajoy és estratègia, perquè diu, bueno, jo callat guanyo més vots que parlant,
sí, pues potser preparemos perquè després vindran o trasbassament altra vegada i una sèrie de coses, probablement.
Molts apunten que possiblement Rajoy, molts apunten, i jo ell dona molts a majoria absoluta, no ho sabem el que passarà, però molts apunten que serà més bon president que candidat. Molts ho apunten, no ho sé.
Home, s'està deixant el llistó molt baix com a candidat. Tot el que faci a partir d'aquí serà superar-se, perquè la veritat és que com a candidat jo no sé si és pròpia estratègia electoral, això ja ho podríem analitzar en una altra tertúlia, estratègia electoral del propi Partit Popular, que saben que Rajoy com a candidat funciona poc, que més val treure la Soraya Sáenz de Santa Maria.
El problema és Rajoy.
És un bulldog que mossega. En canvi, els socialistes sí que s'han dedicat una mica més a treure a relluir, a robar el cava, com
l'imatge,
no? Tranquil, no sé què. El fet que el Partit Popular hagi, anava a dir desenterrat, però sí, me quedo desenterrat Aznar, i que l'hagi fet entrar en campanya, ja és significatiu del poc carisma que veuen ells que té Rajoy per si sol.
Fanny,
és complicat, això.
Com ho veus tu, lo de la campanya i les tires i arronses, que menys aportar propostes, lo que sigui?
Sí, jo trobo que...
És que una campanya no és per això, jo perdoneu que us ho digui.
Jo trobo que...
Ho hauria de ser, però no
sí,
ho és.
Sí, jo trobo que la campanya hauria de ser. Jo faré això. En què després no ho faigues. A veure, en realitat és així.
Però després us critiquem que no compleixin el que prometen.
Bueno.
És que la seva obligació és complir-ho.
I llavors, claro, per a que no se'ls critiqui que no compleixin el que prometen, no prometen res, no et diuen res en tot el període electoral.
Tu no pots basar.
Com va fer l'Artur Mas, no? Que no mos van nombrar per a les retallades.
Però, jo trobo
però
que
ho va deixar caure.
Però tu no pots, però no pots basar la teua campanya electoral criticant el contrari.
Claro que no.
És que ho trobo una cosa il·lògica. Per això ja tindrem el Mourinho que critica el Pep. A veure, això ja ho tenim.
Ui, no, i el Bojan que també el critica.
I el Bojan que també... Sí, si li acaba lo xollo també el xiquet.
Però el va criticar amb molta dolçura.
Però
va fer una crítica que no era...
Veure, jo... Molt ben fet, abans tenia raó.
Va fer una crítica
a veure,
que no
política
crítica.
No ho soc. I espero no ser-ho mai en la meva vida, perquè realment no em dona el meu pal.
Teu passaries
polítics
pipa.
Polítics ho som tots.
No, perquè, series bona política,
no, perquè
Fanny.
Quan arribaria a la política llevarien el cotxe.
Sí.
Una no. Cosa és viure de la política i l'altra és fer política. Política la fem tots.
Sí, claro.
Sí, home, sí. Però jo trobo que és el que diu Joan, no? Que
no pots basar la teva campanya, no. I més tenint el 20 de novembre a dos passes, basant-te, criticant al contrari, no, tingues una mica d'intel·ligència, d'aquí ve que haguen fet ressorgir de les cenides com el Fènix,
com la de Fènix,
sí, a l'Aznar, és que és de lògica, per l'amor de Déu, és que no té carisma ni en tindrà mai la vida.
És que el problema de Rajoy és lo submarí, tot l'entorn que té dins el PP,
l'ala dura. Sí.
Senyors, qui no dona per a més? Joan, gràcies.
Vinga, adéu, fins una altra.
Núria, fins la propera.
Hasta la próxima.
Apa, Fanny, fins la propera edició.
Adéu.
Fins aquí aquest temps d'actualitat a la sintonia de la teva municipal. Fins aquí el parlar per no callar. Tornem la propera setmana. Serà fins llavors, desitjant-te que acabes de passar una molt feliç setmana i que retornis a sintonitzar-nos d'aquí justament 7 dies. A reveure!